La plataforma Fem Vallès ha publicat el llibre El Vallès, motor productiu de Catalunya. Es tracta d'una anàlisi exhaustiva sobre la productivitat i la indústria a la comarca i com aquesta ha esdevingut la fàbrica de Catalunya. Per aprofundir en aquest tema i estudiar algunes dades també de la ciutat de Sant Cugat, parlem amb el professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, en Joaquim Solà. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, bon dia.
Com seria Catalunya si no comptés amb la productivitat de la indústria del Vallès?
Bé, seria bastant diferent a com és ara, doncs, tal com s'explica en el llibre, i aquest de fet era un dels objectius de la recerca. El que succeeix actualment és que bona part de la indústria, que durant els anys 60 i 70 encara es trobava a la ciutat de Barcelona, s'ha anat deslocalitzant cap a l'entorn metropolità, i en aquest procés de deslocalitzacions, doncs, el Vallès ha tingut un paper molt, molt important. Ha rebut moltes empreses industrials que inicialment es trobaven a la ciutat de Barcelona o al seu entorn més immediat. D'altra banda, el Vallès també ha rebut grans inversions multinacionals, d'empreses foranes, en els anys 70 i 80, abans de la integració d'Espanya a la Unió Europea. Això també ha modificat lògicament la seva estructura industrial, i finalment, des de fa ja, podríem dir, més de dos segles, alguns nuclis del Vallès, com Sabadell, Terrassa, Granollers, en menor mesura, també han desenvolupat una indústria autòctona, una indústria pròpia que ha arribat fins a l'actualitat. De manera que, com a conseqüència de tot això, avui la situació en què ens trobem és que el Vallès s'ha convertit en el primer gran centre o el primer gran corredor industrial de Catalunya i també d'Espanya, un dels més importants del sud d'Europa, degut a la confluència d'aquests tres factors que acabem de comentar. De manera que a nivell català, sense la presència industrial del Vallès, la situació que tindríem seria molt diferent, i la d'un país molt menys industrialitzat i amb molta menys presència amb activitats diguem estratègiques per l'economia catalana, com la química, el sector de material de transport, la indústria farmacèutica, la indústria alimentària, per citar-ne les més importants.
Perquè quines són les característiques de la indústria del Vallès? Ara parlava per sectors. No sé si hi ha algun tret diferencial de les empreses que s'aglutinen aquí a la comarca.
No, jo diria que el Vallès té una característica a nivell industrial que, diguem, que fa que el territori sigui fort en aquest àmbit. I és que la indústria del Vallès és molt diversificada en els diferents aspectes en què una indústria és important que es diversifiqui. És molt diversificada a nivell sectorial. En el Vallès hi són presents tots els sectors, tots, i la majoria d'aquests sectors hi són presents, diguem, amb una implantació important a nivell català. Per exemple, el sector químic, el sector farmacèutic, doncs depassen el 40% de la producció catalana, les empreses que es troben al Vallès. El sector de material de transport, sobretot per la fabricació de components, per automoció, motocicletes, també és molt, molt important. El sector del cautxo i plàstic, el tèxtil, ha estat tradicionalment, tot i que ara ha perdut una mica de presència. Per tant, els sectors hi són pràcticament tots. Després, el Vallès també és molt diversificat per grandària d'empresa. És a dir, hi trobem des de moltes micro i petites empreses fins a un considerat nombre de mitjanes empreses, i també grans establiments industrials en tots els sectors. De fet, els principals establiments industrials de Catalunya en moltes branques productives es troben al Vallès, i dels 50 primers de Catalunya, pel nombre de treballadors, 19, és a dir, un percentatge molt elevat, també es troben al Vallès. Per tant, en aquest sentit, la indústria del Vallès, si atenem a la seva grandària, també es troba força diversificada. I això succeeix en tots els sectors. En tots els sectors trobem petites empreses, empreses mitjanes i empreses grans. Després, el Vallès també es troba molt diversificat pel tipus d'empresa que s'hi localitza, perquè hi ha una gran presència d'empreses autòctones, empreses autòctones d'origen bàsicament familiar. Aquestes empreses majorment són empreses mitjanes i petites, però algunes s'han desenvolupat fins a configurar grups corporatius de gran dimensió. Per tant, diguem, tot i que el que predomina és la petita i mitjana empresa familiar, també en trobem algunes d'autòctones familiars de gran dimensió. Però al mateix temps trobem una forta presència de grups multinacionals. I aquí sí que predominen les empreses de gran dimensió, de més de 250 treballadors. Amb això el que vull dir és que des del punt de vista del capital de les empreses autòcton multinacional, el Vallès també es troba molt, molt diversificat. I tot això, tot aquest conjunt de característiques, diguem, pel que fa a la diversificació de la indústria del Vallès, doncs fa que la comarca, diguem, tingui un teixit industrial bastant, bastant sòlid, perquè sempre és més arriscat i més vulnerable disposar d'empreses en un únic sector, o d'empreses d'una única grandària, o d'empreses d'un únic tipus, siguin autòctones o siguin multinacionals, que no diversificar tot aquest teixit productiu. Perquè si hi ha situacions com pot ser l'actual, situacions diguem, de recessió, situacions en les quals les empreses tenen problemes i aquestes dificultats afecten a un determinat tipus d'empreses, altres grups d'empreses doncs, poden compensar d'alguna manera els problemes de les empreses que pateixen les dificultats. No? Uh-huh. Això es veu molt clar amb el cas de les deslocalitzacions. Les deslocalitzacions estan afectant a les grans empreses de tot arreu de Catalunya i també del Vallès. Però si una comarca, a més de tenir empreses multinacionals, que són les que bàsicament es deslocalitza, també té un fort teixit de pimes autòctones, aquestes pimes d'alguna manera poden apaivagar els negatius efectes de la deslocalització d'empreses multinacionals. On aquest teixit industrial autòcton no hi és, els efectes d'una deslocalització doncs, es pateixen molt més.
Sí, ens centrem en la ciutat de Sant Cugat. Sant Cugat és una ciutat, si més no, que té molta activitat industrial. Hi ha, per exemple, molta presència de la indústria farmacèutica que ho comentava anteriorment. No sé si sabria especificar a què és degut, és a dir, quins factors fan que empreses força grans o empreses, especialment, com dèiem, del sector farmacèutic, parlem de Boehringer Ingelheim, de Ferrer Internacional, de Roche, doncs s'instal·lin a la ciutat, en aquesta zona.
Jo diria que això ja depèn d'una manera més específica de l'estratègia industrial que segueix cada municipi i durant anys, i crec que això continua sent així, el municipi de Sant Cugat ha seguit una estratègia d'intentar captar, intentar atreure localitzacions més que industrials, podríem dir empresarials, d'un elevat valor afegit, oferint les condicions perquè aquestes empreses doncs, trobessin un entorn adequat per la seva ubicació. La indústria farmacèutica és una indústria de tecnologia avançada que genera un elevat valor afegit i en el cas de Sant Cugat, a banda de plantes productives, com el cas de la Boehringer Ingelheim o el cas de Ferrer, el que és significatiu és que també s'ha seguit una estratègia molt proactiva per captar seus d'aquestes empreses, és a dir, per captar ubicacions que permetin que la seu de grans empreses es localitzi al municipi. Jo crec que això estaria bastant vinculat al desenvolupament de determinats parcs empresarials al voltant de la B30, que és una localització molt, molt adequada per aquest tipus d'activitats i diguem amb unes condicions urbanístiques doncs acceptables per empreses diguem de tecnologia avançada.
Precisament una de les característiques del Vallès i també de Sant Cugat, com bé comentava vostè ara mateix, és aquesta connectivitat a través de la B30 i també a través de l'AP7 i en aquest cas ara de la línia R8 de Rodalies Renfe. Considera que cal millorar, però, aquests enllaços?
Sí, sens dubte. És a dir, un dels problemes que té el Vallès, i això es deu, diguem, a una errònia o potser no errònia, però sí a una desfasada visió de com han de ser les comunicacions a nivell metropolità, que fa que la connectivitat al Vallès no sigui gaire adequada, perquè si observem la connectivitat en el territori metropolità, el que observem és que, amb l'excepció de l'AP7 B30 en el tram que transcorre pel Vallès, totes les grans vies de comunicació, i parlo tant a nivell de carretera com a nivell de ferrocarril, tenen un traçat, un caràcter radial. És a dir, van o surten de Barcelona. I això només es trenca amb el tram de l'AP7 B30 i la R8 en el cas del ferrocarril. Què vol dir? Això vol dir que la comunicació intravallès encara és bastant deficient. I això afecta tant a la mobilitat via carretera com a la mobilitat per transport públic via ferrocarril. I aquest és un dels reptes que cal, diguem, que cal tenir presents i un dels reptes que cal, diguem, afrontar per facilitar la competitivitat de la indústria, perquè a dintre del Vallès hi ha una gran mobilitat industrial, persones que viuen en un municipi i s'han de desplaçar a un altre, i això també succeeix entre el Vallès i la resta de la regió metropolitana de Barcelona, persones que s'han de desplaçar de municipis d'altres comarques cap al Vallès per raons de mobilitat obligada, desplaçaments de treball, i les carències que hi ha en aquest sentit a nivell català es manifesten especialment en el Vallès. Per què? Perquè el Vallès és la primera concentració industrial de Catalunya i la comarca que genera més mobilitat obligada. I tenint en compte que el caràcter de les comunicacions fins ara ha estat essencialment radial, doncs això constitueix una limitació i un obstacle important no tant pel desenvolupament industrial, sinó per reforçar la competitivitat industrial de la comarca.
De fet, i com estem constatant, el Vallès és un dels motors, per no dir el motor industrial de Catalunya, però tot i així no deixem de concebre'l com a perifèric amb respecte a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Què es pot fer per canviar aquesta concepció?
Bé, aquest és un dels altres reptes que, diguem, que a poc a poc doncs s'han d'anar, diguem, assolint i en bona part això obligaria doncs diguem, a considerar el que és la regió metropolitana de Barcelona no com formada per un centre i una perifèria, que és la situació actual, Barcelona i la resta de municipis o el barcelonès i la resta de comarques, sinó com un tot integrat en el qual diversos territoris s'han anat especialitzant en activitats diferents, però complementàries. El cas de la indústria és molt clar, tendit a desplaçar-se cap al Vallès, també cap al Baix Llobregat, i menys cap a d'altres comarques com el Baix Penedès, però també s'hi anirà desplaçant. Barcelona ha quedat més com una ciutat de residencial i de serveis. Aleshores, el que hem de trencar és aquesta visió de que Barcelona és el centre i la resta del territori metropolità és perifèria. I passar a entendre tot el territori metropolità com una unitat on diferents àmbits o subàmbits territorials per determinades circumstàncies han tendit a especialitzar-se diguem, en unes determinades funcions. I el cas de la indústria al Vallès és claríssim. Però al mateix temps pensem que el Vallès també està assolint funcions econòmiques que fins ara eren gairebé exclusives de Barcelona. Per exemple, tot el que fa referència a serveis de tecnologia, activitats de recerca. El Vallès es troba el primer parc tecnològic que es va constituir a Espanya, a Cerdanyola, el Parc Tecnològic del Vallès. Es troben algunes de les grans infraestructures tecnològiques de Catalunya i de l'Estat espanyol, com el Sincrotró Alba, com el Parc Científic de la Universitat Autònoma. Hi han dos dels sis centres tecnològics homologats pel Ministeri d'Indústria a nivell català. És a dir, que en activitats de suport a la indústria, que són molt importants, però que no són pròpiament, diguem, transformadores, productives, el Vallès també està assolint una importància considerable. Què vol dir això? Vol dir que cada vegada les funcions es van barrejant més entre diferents àmbits territorials a nivell metropolità, i això efectivament ens obligarà a canviar la idea que tenim de que la seu de les grans empreses es troba a Barcelona i les activitats, diguem, més molestes, més contaminants, més sorolloses, que serien les industrials, doncs han anat fugint de la ciutat. Perquè alguns municipis del Vallès, com el cas de Sant Cugat, també estan jugant un paper molt proactiu per captar seus de grans empreses, que era una activitat que fins ara gairebé es trobava centrada exclusivament a la ciutat de Barcelona. I efectivament això ens obliga a replantejar-nos, diguem, el territori metropolità de la manera que l'hem concebut fins ara. Per què? Perquè la realitat econòmica està canviant arreu.
De fet, a Sant Cugat, per exemple, i com dèiem abans, el sector farmacèutic, tot i que està passant doncs, per problemes de liquiditat en segons quins casos, i com també altres sectors de la indústria, doncs té molta força. Com encaren el futur en aquest sentit, des del seu punt de vista? És a dir, hi haurà més creixement d'aquest tipus d'indústries a la zona? Hi haurà deslocalitzacions per part d'empreses que tenen, com dèiem, aquests problemes de liquiditat? S'instal·laran noves empreses?
El futur és molt, molt difícil de predir, no? Perquè ningú el coneix i no sabem què és el que succeirà. El que sí sembla, diguem, sembla factible és que en alguns sectors de tecnologia avançada, com pot ser el cas del farmacèutic i potser una petita escala, una escala menor, doncs activitats, diguem, complementàries, com ara la biotecnologia, el Vallès continuarà jugant un paper molt important. Per què? Perquè el sector farmacèutic en els darrers anys ha crescut a la comarca. Això no vol dir que no hi puguin haver deslocalitzacions, empreses que facin ERO's, reduccions de plantilla, però el farmacèutic és un sector que inicialment es va desenvolupar a la ciutat de Barcelona, és un sector essencialment urbà, però que des de fa 40 o 50 anys, diguem, s'ha anat estenent, s'ha anat deslocalitzant cap al territori metropolità, i el Vallès ha estat la primera localització escollida per aquestes empreses. Res fa pensar que la importància que ha tingut el sector farmacèutic en el Vallès hagi de disminuir. De fet, en els darrers anys el sector químic farmacèutic en el seu conjunt és un dels dos sectors que en el Vallès ha creat ocupació, malgrat la crisi que tenim des del 2007. És a dir, el nombre de treballadors en el sector químic farmacèutic el 2010 és superior al de l'any 2000, que és el període que analitza l'estudi. Per tant, en aquest sentit, no hauríem de ser massa pessimistes. Amb independència, insisteixo, de que algunes empreses puguin patir problemes puntuals i per tant, doncs, diguem, això repercuteixi negativament en el conjunt del sector. Però jo diria que la tendència a reforçar la indústria químico-farmacèutica en el Vallès probablement es mantindrà en el futur i de fet algunes de les grans infraestructures científico-tècniques de suport al servei químic-farmacèutic es troben a la comarca, com dos dels principals centres de recerca i d'investigació aplicada de l'Estat espanyol. Què vol dir això? Vol dir que d'alguna manera, si noves empreses han de buscar una localització a l'entorn metropolità, el Vallès doncs, seria una ubicació bastant adequada. Tot i que, insisteixo, és molt difícil predir què és exactament el que succeirà, perquè avui dia les coses canvien canvien bastant ràpidament i els darrers anys ens mostren que fets impensables en un moment donat al cap de poc temps doncs succeeixen, no? Però jo diria que diguem, en termes generals, la posició de la indústria químico-farmacèutica al Vallès, que és la primera concentració industrial de Catalunya, no ho oblidem, en aquest sector, per davant del polígon petroquímic de Tarragona, aquesta és una dada que val la pena remarcar, jo diria que a curt i mig termini doncs, no hi ha elements que ens facin pensar que hi hagi d'haver una contracció, una reducció significativa de l'activitat i de les empreses.
Joaquim Solà, professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.